L'informatiu de Mutel. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutel.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda i molt cordial la salutació de benvinguda que un dia més us fem arribar des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dilluns, som a 17 de març, un dia més és un servidor, Domènec Ramal, qui s'encarrega de donar-vos la benvinguda en este temps d'actualitat. Encetem informativament parlant una nova setmana i ho fem com cada dia, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui estarà marcat en els seus primers minuts per l'actualitat que genera el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. La Diputació de Tarragona aprovava divendres passat una declaració institucional de rebuig al pla. Per la seva banda, les Joventuts d'Esquerra Republicana organitzen un acte de rebuig al Pla de Conca el proper dissabte a Tortosa, que servirà com a prèvia de la manifestació que en este cas la Plataforma en Defensa de l'Ebre prepara per a l'últim diumenge del mes de març a Deltebre. A l'informatiu d'avui coneixerem també les impressions i la postura del president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Xavier de Pedro, que critica el govern de la Generalitat per alinear-se en aquesta qüestió, en el rebuig al pla hidrològic amb els sectors ecologistes. Les oficines de l'Ajuntament de Santa Bàrbara es traslladen al nou edifici del mercat, tot i que de manera provisional, per poder dur a terme les obres de rehabilitació de l'actual Ajuntament. Quatre nous trens semidirectes milloraran el servei entre Tortosa i Barcelona i reduiran fins a 23 minuts el temps de trajecte. Uns trens que començaran a circular a partir d'aquesta setmana, concretament del dia 20 de març, i que seran més moderns i confortables. A l'informatiu d'avui, en clau d'agenda, destacarem la nova edició del Campionat Internacional de Guinyot que al Delta de l'Ebre preparen per al dia 12 d'abril. I a la recta final del nostre temps d'informació, com tots els dilluns, farem una ullada, repassarem com ha anat la jornada futbolística per als equips del territori. Estes són algunes de les propostes, alguns dels arguments informatius del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim la crònica informativa del dia parlant de la Diputació de Tarragona que ha acordat de rebutjar el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre aprovat per l'executiu espanyol en considerar que atempta contra els interessos mediambientals, socials i econòmics de les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, l'ens supramunicipal també ha anunciat que s'oposarà al pla políticament i jurídica. Tot plegat ha estat en un ple extraordinari celebrat aquest passat divendres a la seu de la Diputació de Tarragona, un ple en el qual Convergència i Unió, Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana es van mostrar a favor de la declaració institucional. Només el PP, el Partit Popular, hi va votar en contra, adduint que el pla és positiu per al territori i qualificant de demagògia demanar més cabal per al riu Ebre. El vicepresident de Representació Territorial de la Diputació a les Terres de l'Ebre, Pere Panisello, explicava que el pla s'ha fet al revés i que no s'ha tingut en compte quin hauria de ser el cabal mínim per mantenir el Delta de l'Ebre. Pere Panisello.
En vez de començar mirant quines eren les peticions de nous regadius, el que ha de començar és saber, tal com diu la directrius marcs europees, sapiguem quin tindria que ser el cabal ecològic mínim per a poder mantindre el Delta. I ho han fet al revés.
Pere Panisello explicava també que esperen que el pla aprovat per l'executiu espanyol no tingui efectivitat i assegurava que s'ha fet per acontentar els interessos d'altres comunitats autònomes.
Això tenia que estar aprovat el 2009 en exposició pública per fer el pla del 2010 al 2015 i s'ha aprovat ara el 2014, al febrer, el qual vol dir que el 2015 té que tornar a haure una altra revisió de pla de Conca. Vull dir, per això ja pensem que això no tindrà cap efectivitat i simplement se fa per acontentar respectar tots els interessos que puguen hi haure a altres comunitats autònomes, perquè així d'aquesta manera penso que es pot ser rendible políticament, encara que la veritat és de que no s'ha tingut en compte quina és la realitat del riu.
Per la seva banda, el portaveu del grup popular a la Diputació de Tarragona, Sebastià Domènech, justificava el vot contrari del seu partit, qualificant de demagògia el demanar més cabal per al riu Ebre.
S'ha parlat amb gent dels sectors, de les cooperatives agràries, s'ha parlat amb gent de Terres de l'Ebre, i bé, demanar avui en dia més caudal, quan el caudal, i repeteixo, és més d'un 10% del caudal actual, pensem que és demagògic.
De 9 vots a favor i només 2 en contra va ser el resultat final d'aquesta diputació, celebrada, com dèiem, a la Diputació de Tarragona, sobre la declaració institucional de rebuig al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així s'hi van pronunciar, com dèiem, de manera positiva, Convergència, Partit dels Socialistes i Esquerra, i només el Partit Popular hi va votar en contra. D'altra banda, i encara parlant de l'actualitat que genera este rebuig al Pla de Conca, hem de dir també que el proper dissabte, dia 22 de març, les Joventuts d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre han organitzat un acte reivindicatiu contra el Pla de Conca, un acte en el que també està prevista la intervenció del diputat republicà Lluís Salvador. Concretament, la programació de la jornada començarà a les 2:30 del migdia amb un dinar popular per al qual s'hi han de pagant 9 euros d'inscripció. Tot seguit, en acabar el dinar, hi haurà parlaments, concretament del portaveu de la plataforma, Joan Antoni Panisello, del diputat Lluís Salvador i de Gerard Gómez, portaveu nacional de les Joventuts d'Esquerra. A les 4 de la tarda, concert de Pepet i Marieta, i els actes es tancaran cap a les 5 de la tarda amb una cadena humana entre el pont de l'Estat i el pont Roig. Dir, per últim, també que aquesta setmana la plataforma en defensa de l'Ebre ha organitzat una roda de premsa per donar tots els detalls organitzats d'aquesta primera gran manifestació de rebuig que la plataforma organitzarà per al dia 30 de març a Deltebre.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I no deixem de parlar encara de l'actualitat que genera el Pla Hidrològic. En este cas hem de fer esment també del president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Xavier de Pedro, que s'ha mostrat crític amb l'oposició que el govern de la Generalitat ha fixat al voltant d'aquest Pla Hidrològic aprovat el passat 28 de febrer pel Consell de Ministres. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, el president de la Confederació Hidrogràfica, de Pedro, assegurava que li resulta estrany i li sorprèn que la Generalitat opte per alinear-se amb el sector ecologistes. De Pedro assegurava que encara queda marge per al diàleg sobre el cabal ambiental del riu, però aclarís que l'increment del 10% s'ha interpretat malament perquè ja ha quedat incorporat al nou pla. L'escoltem.
El marge de diàleg sempre existe i el pla pues, estarà en procés de revisió, però este procés de revisió hay que marcarlo dentro una vez más de la unidad de la cuenca, es decir, tendríamos que mejorar el consenso que ya tenemos en torno al cabal del delta. Porque eso es fundamental. El actualmente está apoyado pues por una amplísima mayoría del Consejo del Agua, solo la Generalitat y sectores ecologistas se han opuesto a este caudal, ¿no? Entonces, bueno, yo sinceramente modificar la cuantía del caudal lo veo complicado desde el punto de vista del consenso que debe existir en la cuenca. Yo creo que lo del 10% que se ha malinterpretado, en cierto modo, yo creo que el 10% es lo que se ha aumentado respecto de lo que existía anteriormente. No que se iba a dialogar de cara a un 10% más. no?
El president de l'organisme de la Conca de l'Ebre retreia també a la Generalitat no haver pagat el cànon als regants del Delta pel mini transbassament i es compromet a iniciar imminentment les obres pendents.
La Generalitat a la Confederació no le pagava el cànon, però no el 20, sinó el 0%, no? I ells, los regantes, se quejaban de que no se hacía ninguna obra en el Delta y de hecho hace años que no se hace ninguna, ¿no? Nosotros con este cambio lo que nos comprometemos es a invertir este dinero. La Confederación es una institución que se gasta lo que tiene, no se gasta más de lo que lo tiene, que está saneada, que en estos tiempos de crisis pues no tiene solvencia para lo que es su función, ¿no? Y evidentemente este dinero que del canon irá, el compromiso de que el 30% de la Confederación más el 20% de la Generalitat, que suman un 50%, iría a estas inversiones que estamos dispuestos a ponerlas en marcha ya. O sea,
com dèiem en començar, De Pedro explicava que la posició de la Generalitat presenta contradiccions, considera estrany que el govern català s'alinie amb els ecologistes i troba contradictori demanar més de 100.000 noves hectàrees de regadiu mentre reclama d'incrementar el cabal ambiental al tram final.
I ahí pues, no hay un consenso entre Cataluña. Este plan en la zona regable de Lérida, incluso la propia ciudad de Lérida, y hemos hablado de los regantes del Delta, están a favor de este plan, ¿no? O sea, realmente que la Generalitat, un gobierno institucional, esté alineado con los sectores ecologistas suena, cuando menos, extraño, no es habitual. Lo habitual es que los sectores ecologistas hagan de conciencia medioambiental, que muchas de sus propuestas puedan ser aceptadas, pero todas es imposible porque realmente nos llevaría a inclinar la balanza hacia un solo interés, que es la protección medioambiental, cuando hay otros intereses y hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Es lo que comentábamos antes, no se puede asumir las demandas de unos intereses en su plenitud, porque entonces las otras quedarían cortas, ¿no? Y yo creo que en esa posición de equilibrio es donde están las instituciones también, que sabemos que vamos a tener críticas de un sitio y de otro, ¿no? Pero al final tenemos que buscar ese equilibrio. Y sí que resulta extraño pues esa posición, ¿no?, de la Generalitat, que no, a mi modo de ver, yo creo que es contradictoria en sí misma. No puedes pedir más de 100.000 hectáreas de regadío y al mismo tiempo pedir 7.000 hectómetros de caudal en el Delta, ¿no? Yo creo que ahí hay que optar por una posición o por la otra, o buscar el equilibrio, ¿no?, que es lo que hemos tratado de hacer desde la Confederación.
Parlant de la situació concreta que viu la zona del Delta de l'Ebre, Xavier De Pedro creu que el canvi climàtic és el principal problema amb el qual s'enfronta el Delta, per sobre fins i tot de la qüestió del cabal ambiental.
Los problemas que tiene el Delta de sostenibilidad y de integridad del mismo, el caudal es uno de los problemas que tiene, no es el único problema, ¿no? Evidentemente el problema más importante es el cambio climático, ¿no?, que le afecta pues al mar, le afecta al río y en consecuencia también le afecta al Delta. Yo creo que ahí sí que hay que hacer un esfuerzo muy importante por tratar de buscar, pues primero estudiar muy bien el fenómeno, ver en qué medida evoluciona y en ese sentido pues adoptar medidas todas las administraciones competentes, por supuesto la Generalitat, las entidades locales, la Confederación, el Ministerio. Y bueno, yo creo que en eso pues se va trabajando. Desde la Confederación tenemos muy estudiado el Delta y también pues por parte de otras administraciones, y ahí lo que tenemos es buscar vías de colaboración en todos aquellos aspectos que podamos contribuir a esa mejor sostenibilidad.
Per últim, el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre considerava que no és bo que una administració com la Generalitat acudisque a Europa per manifestar la seva discrepància amb el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, ja que de la seva aprovació en depenen els ajuts europeus.
Diumenge 23 de març al Perelló, primera edició de la Festa de la Mel del Romer, crestada i calçotada popular. Podràs visitar el centre d'interpretació, vestir-te d'apicultor o crestar i veure com s'extrau la mel. I per dinar, calçotada popular amb xaranga. Una festa organitzada per Mel Múria. Més info al 977 490 034. Inscripcions només a melmuria.com. Diumenge 23 de març al Perelló. Festa de la Mel del Romer, crestada i calçotada popular. Viuràs una experiència única.
Informatiu i Mute.
Anem ara cap a Santa Bàrbara. Les oficines de l'Ajuntament Planer es traslladen al nou edifici del mercat. Estan ubicades concretament a la primera planta i s'hi han traslladat de manera provisional per poder dur a terme les obres de rehabilitació de l'actual casa consistorial. El tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, Alfred Blanc, creu que aquesta rehabilitació i, per tant, la provisionalitat de les oficines es pot allargar uns 4 o 5 anys. Des de la Plana Ràdio ens ho explica Josep Roig.
Doncs sí, a partir d'avui dilluns, 17 de març, les oficines municipals de l'Ajuntament de Santa Bàrbara es troben ubicades al primer pis de l'edifici del Mercat Nou. D'aquesta manera es tanca el cicle que va començar la segona meitat del 2013 quan es traslladava el mercat. Uns mesos després, el gener passat, es traslladaven les instal·lacions de l'emissora municipal. Ara, finalment, ho fa també el servei administratiu del municipi. La intenció de l'equip de govern de l'Ajuntament de Santa Bàrbara és poder procedir a la rehabilitació de l'edifici de la Casa Consistorial, molt deteriorat i necessitat d'una reforma integral que, segons explicava el tinent d'alcalde Alfred Blanc, es podria allargar 4 o 5 anys, afegint que és complicat posar dates, tot i que la previsió és que a finals d'aquest any o principis del 2015 es comenci a fer alguna intervenció. Lo més urgent és consolidar l'estructura de l'edifici. Com que els serveis al ciutadà es poden seguir donant en perfectes condicions des del nou edifici, no hi ha pressa, deia Blanc. L'escoltem.
Això és una previsió una mica complicada, dir quan se farà i com se farà. Sí que la idea és, dins del 2014, primers del 2015, començar a fer alguna intervenció allí dins. Clar, això no vol dir que s'hagi de començar i acabar. Vol dir que s'aniran fent coses. Com que els serveis que hi havia allí ubicats estan o estaran perfectament ubicats en altres llocs, doncs tampoc no hi haurà pressa per canviar de lloc, i per tant pot ser una obra que pot ser dure 2, 3, 4, 5 anys. El que tenim clar és que el primer que s'ha de fer és consolidar l'estructura, i per tant la primera de les accions és potser una de les més complicades, que és refer una mica la, conservant tot el que és la façana perimetral, s'ha de consolidar tota l'estructura i després fer la redistribució.
Així doncs, el passat divendres va ser el darrer dia que les oficines del nostre ajuntament donaven servei des d'aquest històric edifici que ara espera ser rehabilitat. Tots els tràmits administratius que necessiten els ciutadans i ciutadanes a partir d'avui s'atendran en horari habitual a les noves oficines, recordem, al primer pis de l'edifici del nou mercat. Cal saber que l'entrada, però, és per la plaça Rota de l'Alto, on es troba el pàrquing municipal i on es fa el mercat setmanal dels dissabtes. El regidor també ens informava que aquest trasllat de les oficines serà provisional mentre es duren les obres i que el servei d'abans que es fa de pública de moment es seguirà fent des del mateix lloc on es feia fins ara.
Gràcies, Josep. Parlem ara d'infraestructures. El secretari, concretament d'infraestructures i mobilitat, en Ricard Font, i el president de Renfe, Julio Gómez Pomar, acompanyats pel delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, van presentar el passat divendres les millores que s'introduiran en les comunicacions per tren a les Terres de l'Ebre i que es concreten amb 4 serveis semidirectes entre Tortosa, Tarragona i Barcelona, que reduiran els temps de trajecte actual d'entre 14 i 23 minuts. Aquests nous serveis es faran amb trens de la sèrie 449, més moderns i confortables. La resta del material mòbil que circula per les línies R15 i R16 s'anirà substituint progressivament, d'acord amb les condicions de servei consensuades amb la companyia. A partir del dia 20 de març, que és quan entraran en funcionament les rodalies de Tarragona i les millores a les Terres de l'Ebre, es realitzaran 4 noves expedicions al dia entre Tortosa i Tarragona i Barcelona. Seran directes entre Tarragona i Barcelona, fet que permetrà reduir fins a 23 minuts el temps del viatge. En total es faran 9 expedicions diàries de Tortosa a Barcelona i 10 en sentit contrari. A més, el dia 20 es posen també en funcionament 2 nous serveis diaris que enllaçaran Reus i Barcelona amb parada a Torredembarra, Altafulla, Sant Vicenç Calders i Vilanova i la Geltrú, que permetran mantenir l'oferta de trens d'aquestes poblacions en Barcelona i incrementar fins a 35 els serveis diaris en la relació Reus-Barcelona. Els serveis semidirectes es faran amb trens de la sèrie 449, la seva estructura és d'alumini i en el seu disseny dominen les línies corbes amb un tester aerodinàmic i un finestral al llarg de tot el tren. La millora dels serveis a les Terres de l'Ebre també inclou la substitució progressiva durant aquest 2014 i 2015 dels trens de la sèrie 470 de les línies R15, la que connecta Barcelona amb Riba-roja d'Ebre passant per Tarragona i Reus, i l'R16, que connecta Barcelona amb Tortosa i Ulldecona passant per Tarragona, que seran substituïts per trens de la sèrie 447 remodelats. Aquests nous trens permetran millorar el confort interior dels convois i incrementar la fiabilitat i puntualitat del servei. A més, disposaran de serveis adaptats a persones de mobilitat reduïda. D'altra banda, a més de reduir el temps de viatge i la posada en servei del material mòbil i l'increment de l'oferta de trens entre Reus i Barcelona, el conjunt d'actuacions preveu la millora qualitativa del servei d'acord amb el contracte de serveis amb Renfe a través de diferents indicadors que permetran avaluar la puntualitat, regularitat, satisfacció dels usuaris, accessibilitat, confort dels trens, l'atenció al client i la informació. I després d'aquest apunt relacionat amb les infraestructures, anem ara cap a Deltebre. Allà tot és a punt per a la celebració d'una nova edició del Campionat Internacional de Guinyot Delta de l'Ebre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El dissabte 12 d'abril, el Centre Cívic de Deltebre serà l'escenari del Campionat Internacional de Guinyot organitzat per l'Ajuntament en col·laboració amb l'Escola de Futbol Base de la Unió Deportiva Jesús i Maria i dos particulars, Jordi i Mario. Aquesta serà la quarta edició de Campionat de Guinyot a les Terres de l'Ebre i la segona a nivell internacional. A l'esdeveniment, de moment, s'han inscrit més de 100 parelles d'Aragó, València i Catalunya. Dels 35 premis que s'atorgaran en aquesta edició, ens en parla des de l'organització Jordi Benito.
Hi ha un primer premi de 4.000 euros, i hi ha tres premis de 800, 500 i 200 euros per als segons, tercer i quart classificat. Del 5è al 8è hi ha dos pernils per parella, del 9è al 16è hi ha dos paletilles per parella, i enguany nosaltres donarem del 17è al 32è dos lots de vi per parella. Això són 32 premis. Què passa? Que nosaltres fem un torneig de consolació. Vol dir que la fase de grups, els que no passin tipus Champions, els que no passin, que es quedin tercer i quart, nosaltres muntem un torneig paral·lel de consolació. Què vol dir? Que el guinyotero vol jugar després d'esmorzar i després de dinar. Si ha de dinar, sapiguem que després se n'ha de tornar sent pac a casa, i més gent, que molta gent ve de fora, pues, fa una mica de mal dinar, no? Llavors nosaltres muntem un torneig paral·lel, que el qual els tres campions dels perdedors, per dir-ho així, també tenen un premi. O sigui, 100 euros irà la parella guanyadora, dos paletilles la segona i dos lots de vi la tercera. No sempre hem de guanyar, tindre premi els guanyadors, no? Nosaltres, és una... No sé si és encertat o equivocat, però tota gent ho valora, eh? Valora això. I llavors el preu de l'inscripció són 30 euros cada persona, que en este cas són 60, i en els quals els hi entra l'esmorzar i el dinar. I llavors hi ha rifes, concursos, jocs, bueno, varietat. Tot el dia distret.
Si sou aficionats al guinyot, ja podeu inscriure's. Podeu trucar al telèfon 671 108 948 o bé al 633 628 212. El preu de la inscripció són 60 euros la parella i inclou l'esmorzar i el dinar. Per més informació, podeu consultar la pàgina web deltebre.cat.
El proper dissabte 22 de març a les 8 de la tarda, viatge al passat musical amb els Piròmodes i els Xerpes. Concert en directe amb motiu de la inauguració dels nous estudis d'en Vostra Ràdio. Esteu convidats per recordar aquells moments, aquella música que ens van fer enamorar. Recorda que el 22 de març a les 8 de la tarda t'esperem a la plaça del Mercat d'en Vostra. Algo especial.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, un dilluns més dediquem espai a la jornada futbolística pel que fa als equips del territori, una jornada en principi no massa positiva per als interessos, sobretot dels equips que militen les categories més altes del futbol català de les nostres comarques. Comencem amb la tercera divisió, en què tenim dos representants en el grup català d'aquesta categoria, la Rapitenca, que viatjava al camp del líder, on no va poder sumar res de positiu i va caure derrotada Granada per 4-1, mentre que l'Ascó s'enfrontava a un dels rivals directes també de la part alta de la classificació. L'Ascó, jugant com a local, s'enfrontava a l'Europa, amb el qual es va acabar repartint els punts amb un resultat de 2-2. A la classificació, l'Ascó baixa a la quarta posició amb 53 punts, és líder la Muntanyesa amb 56, mentre que la Rapitenca cau a llocs de descens amb 27 punts, és en 18a de la classificació. Pel que fa a la primera catalana, també jornada negativa per als interessos dels dos equips de les nostres comarques. L'Amposta, jugant com a local, s'enfrontava a l'Igualada, amb el qual va acabar perdent pel resultat d'1-3, mentre que el Jesús i Maria, que es desplaçava al camp del CUE de la categoria, també va perdre, en este cas, pel resultat de 2-1. Vista Alegre 2, Jesús i Maria 1 va ser el resultat d'este partit, que fa que una setmana més els de Jesús es queden en zona de descens a la classificació, amb 23 punts són 700, l'Amposta és 12, en suma 28, d'una taula classificatòria que encapçala el Martinenc amb 50. Pel que fa a la segona catalana, 24a jornada de campionat i els resultats: Cambrils 1, Alcanar 1, La Cava 0, Catalònia 3, Remolins Vitem 7, Calafell 0, Redis 1, Vilaseca 2, Perelló 1, L'Ampolla 1, Valls 2, Tortosa 0, Roda de Barà 2, Morell 0, La Selva 0, La Canonja 5 i Roquetenc 0, Gandesa 1. És líder d'aquest grup 6è de la segona catalana, el Redis, amb 56 punts, seguit del Morell, amb 45. Passem a la tercera catalana, grup 1er, també 24a jornada de campionat i els resultats: Móra la Nova 2, l'Ametlla 5, Olímpic Móra d'Ebre 1, Ulldecona 1, Batea 1, Camarles 2, La Sénia 4, Horta de Sant Joan 0, Vilalba 3, Sant Jaume 2, Aldeana 1, Remolins Vitem B 1, Flix 2, Deltebre 2, Santa Bàrbara 0, Corbera 1 i Alcanar B 1, Pinell de Brai 1. A la classificació és líder el Camarles amb 55 punts, seguit del Deltebre amb 47. I acabarem amb el grup 20è de la quarta catalana, que és on militen els equips de l'Ebre, i els resultats d'aquesta jornada, també 24a, els següents: Campredó 2, Roquetenc B 1, La Cava B 3, Benissanet 1, Sant Jaume B 0, Godall 6, Bot 5, Montells 1, La Galera 1, Ascó B 1, Tivenys 5, Jesús i Maria B 0, Ebre Escola 1, Catalònia B 1 i Ginesta 3, Arnes 0. A la classificació és líder el Godall amb 66 punts, seguit a molta distància del Campredó, que en té 52.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil en algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, amb parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pendents aquest matí del vent de tramuntana que bufa l'Empordà, ho fa amb menys força, ha anat afluixant durant la nit i matinada, alguns cops a primera hora entre aquests 10-15 km per hora i vents sostinguts entre 2 i 7 km. Un vent del nord girant ja més cap a ponent, i de cara a la tarda aquest vent que giraria a Garbí, una situació favorable per l'extinció de l'incendi que crema cap al Baix Empordà, també amb humitats més altes i amb temperatures més baixes. A la resta de comarques, cel serè, sol en conjunt, temperatures que han quedat una miqueta més curtes, sobretot cap a les comarques gironines, on ahir les mínimes també van ser molt i molt altes. A la resta, al migdia, tornarem a tenir un migdia força primaveral en conjunt, a màximes entre aquests 21-26 graus, però també es notarà aquest descens del termòmetre cap a les comarques del nord-est. Baixaran entre 3 i 5 graus les temperatures màximes. Sol en conjunt, i de cara als propers dies mantindríem aquesta tònica de temps amb alguns núvols entre dimarts i dimecres i sembla ser amb un canvi de temps que arribaria amb el cap de setmana.
I tal com fem cada dia, mirant cap al cel i fent una ullada a la previsió meteorològica, un dia més arribem a l'hora de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Un temps d'informació que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, també agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per informar-vos. Nosaltres tornarem demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, que heu de passar una molt feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.